La caravana, amb Joan Trias.
6 minuts i escaig que passen de les 4 de la tarda i és moment per parlar de pallassos, per parlar de circ, però sobretot de parlar de riure, i de riure molt, Núria.
Doncs sí, perquè en els propers minuts del programa obrim les portes de la caravana Marcel Escolano. Ell és pallasso i comediant i també un dels fundadors de la companyia Los Galindos, una companyia de circ amb més de 30 anys d'història, formada per persones procedents del circ, però també del teatre de carrer, que és pionera en la incorporació del trapezi volant en els espectacles de circ de carrer. I ara, lluny del que s'esperaven fa uns anys, tornen amb més força que mai amb l'espectacle Mort de Riure, una farsa que asseguren pretén incomodar i divertir el públic, però sobretot fer-nos a tots i a totes, i tal i com diu el nom, morir de riure.
Marcel Escolano, bona tarda.
Molt bona tarda.
Vaig caminant com el firaire, pres del seu ball sota els estels, des de la Barcelona al Caire, canten sirenes, cançons rebels. Duc els tambors d'un mar en ruïnes, sóc pastor arran de tot un circ, sempre a punt per robar la lluna.
Marcel, per qui no us conegui, qui sou Los Galindos?
Doncs Los Galindos, bueno, una mica com dèieu abans, som una companyia de circ que l'any 91 vam decidir crear aquest equip. Érem un grup d'amics, éssers estimats, molt propers, amb unes passions comuns, no? Unes passions per la llibertat, per l'experimentació, per apassionats del circ, uh-huh. Apassionats de la fantasia, d'aquest imaginari espectacular, i amb un desig molt concret, que era convertir-nos en una companyia de trapeci volant, perquè l'Elisabet Garrell, la meva companya, que no, avui no està aquí, ella havia marxat a França a estudiar trapeci volant, i, bueno, els col·legues que ens vam trobar... Doncs,
trapeci volant és aquell que tots ens imaginem quan diem trapeci, que volen literalment que amb tus parelles...
Exacte, els que surten d'una plataforma, que volen i sí. Salten, fan sí. Una acrobàcia determinada i agafa un portó, els agafa i els torna al trapeci, no? I llavors ho vam aconseguir l'any 92, un any després de la fundació de la companyia, a Galindos estrena el primer espectacle a la plaça Àngel Pestanya allà a Nou Barris, i presentem un espectacle de circ, una paròdia circens, molt amb la nostra locura, el nostre deliri, amb un número final de trapeci volant, trapeci mini volant, que era una estructura baixa, 5-6 metres d'alçada, amb matalassos, perquè les infraestructures d'aquest país i de les nostres capacitats no ens permetien tenir els grans trapecis amb els que la Bet volava a França i a Bèlgica, uh-huh. Que eren grans trapecis volants, amb xarxa, estructures molt complexes. A partir d'aquí, doncs, els Galindos engeguem un viatge, vam anar a treballar al Sierra Luis a l'any 92-93, uh-huh. I a l'any 94 estrenem una bogeria, una cosa que ja no és circ paròdia ni res d'això, és una creació, és un joc, és una il·luminació, tenim ganes de jugar, tenim ganes de saltar, i creem un segon espectacle que ens propulsa cap a Europa, als festivals de carrer europeus, i que a partir d'això també coneixem el gran mestre Michel Dallaire, i la companyia agafa un viatge que ja no deixa anar mai més, que és un viatge de recerca en el joc clonesc i a la incorporació de la tècnica de circ dins de la dramatúrgia, no? I els espectacles deixen de ser espectacles de circ tachant, demostratius, sí. I proètics, malgrat que la proesa creix, evoluciona i ens reciclem i investiguem en diferents tècniques, però l'objectiu és crear espectacles que arribin a les sensibilitats, que arribin als cors de la gent des de diferents àmbits, i en aquestes seguim.
Ara entrarem en el vostre darrer espectacle, però començàvem parlant de circ i m'interessa molt com ha anat canviant el circ al llarg de la història. Jo sé que hi ha un debat molt important, però deixa'm preguntar-te de forma directa perquè la gent ens entengui. El Cirque du Soleil és circ?
El Cirque du Soleil, no pots negar que sigui circ, el Cirque du Soleil és una multinacional del circ. Totes les coses tenen els seus paràmetres de funcionament, i el Cirque du Soleil va escollir per aquest lloc. i va esdevenir la multinacional del circ. Vull dir, que fan circ? Bueno, clar, fan posades en escena davant d'un públic, dins de carpes, amb acrobàcies i proeses que desafien el sentit comú. O sigui, vull dir, tot... No hi ha res que impedeixi dir que sigui circ. Ara, hi ha moltes maneres de fer el circ, moltes maneres d'entendre'l, i sobretot moltes maneres d'oferir-lo i d'intentar arribar al teu interlocutor.
Ens ho deia la Núria només a començar aquesta xerrada amb en Marcel Escolano, que avui ens acompanya. En Marcel és comediant, és pallasso. Et molesta molt quan la gent fa servir pallasso com insult?
A veure, a mi molestar-me em molesta en moltes coses i a l'hora no em molesta res. Evidentment que et molesta. Ja? Imagina't que locutor fos per esmentar els mentiders, per exemple. No? I llavors, clar, és desagradable, no? Perquè arriba un moment que dius és desagradable. Perquè, a més, el que rep l'insult pallasso, en general, no ho és. O sigui que és absolutament desafortunat i és incongruent. Però més enllà d'això, home, clar, quan ho sento, sempre si puc o tinc l'opció, dic, ei, perdoneu, no cal. Però,
suposo que li podria preguntar a qualsevol actor, però per un pallasso, per un comediant, se'm fa més fàcil preguntar-li com es posa un pallasso, la careta de pallasso, un dia d'aquells que és tan difícil, que t'ha passat de tot, que t'ha passat una desgràcia, com es fa això? Perquè, clar, tu has de fer riure.
És que el pallasso no es posa una careta.
Com va això?
L'actor es posa una careta.
Ui, estem obrint un món aquí.
Bé, això és una observació així molt ràpida. El còmic es posa una careta. El pallasso és una altra mena d'ésser. Evidentment que hi ha una transposició escènica i, diríem, estàs fent o interpretant un personatge, això està clar. Però el pallasso és un personatge que està molt proper a l'individu. El pallasso no és un còmic, no és un humorista. Un pallasso no només fa riure, un pallasso és algú que s'enfronta a les seves
propis... Pallasso és un mirall?
No ho sé, potser sí. No, ara no et voldria contradir. El pallasso és algú que accepta el seu propi ridícul i el seu estat, el seu present, la seva situació. I llavors, si el pallasso està en fragilitat, el millor que pot fer és mostrar-se fràgil i allà la gent riu. Si el pallasso... I després té la capacitat de lluitar contra les circumstàncies, però ho fa des d'un lloc tan naïf i tan infantil no per la infantilització, sinó per la ingenuïtat i per la dolcesa que té el personatge, que l'únic que vol és fer-ho bé. I llavors es fot en uns camins, es fot en uns jardins que el públic riu, però el pallasso no és un personatge que rigui de la gent i aquestes coses. Llavors sí que es posa una màscara, podem dir, bueno, sí, perquè hi ha aquesta transposició escènica, però el pallasso no té per què anar maquillat, no té per què portar un nas vermell. El pallasso...
No em ve això, el nas vermell, és això? Curiositat.
No ho sé.
Estàvem parlant del món del clown, del món del pallasso, però clar, és que ells han estrenat, Los Galindos, han estrenat aquest Mort de Riure a la Sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya. Com estan sent aquests primers dies de funció?
Doncs la veritat és que estem molt contents, està funcionant molt bé, fet la primera setmana, s'ha exhaurit, i aquesta segona setmana... s'ha augmentat una mica l'aforament, sembla ser que s'està exhaurint a marxes forçades, em sembla que ja pel cap de setmana queda alguna entrada, o sigui que si algú té interès, que espavili. I estem molt contents de la rebuda en general.
Ara ens deies, Marcel, que s'està exhaurint tot. Són temps per voler riure, per morir de riure?
Sempre són temps per morir de riure. Sempre són temps.
És a dir, quan ve una crisi social, quan hi ha guerres, quan hi ha tot de desgràcies acumulades, quan engegues les notícies i l'únic que vols és apagar el televisor i posar la ràdio, és quan ens veiem més obligats a riure d'alguna manera, a fugir d'aquella realitat?
No crec. Jo penso que és una medicina i és un impuls vital constant. i a més quan et dongui la gana. O sigui, no ens hem de creure que res aliè provocat per qualsevol altre que no sabem qui és ni quines intencions porta ha d'implicar en les nostres constants vitals, perquè llavors malament anem. Llavors, si el que pretenen és que ara estem en crisi, ara estem en guerra i ara ens toca divertir-nos, doncs no, perquè a nosaltres ens dona la gana divertir-nos quan ens dona la gana i entristir-nos quan en tenim necessitat. I plorar és una medicina tan important com riure. I llavors, que ens deixin en pau. Que ens deixin de dir quan hem de riure i quan hem de plorar. I que ens deixin d'emmerdar-nos la vida amb guerres i amb crisis, que l'únic que serveixen és per legitimar el seu poder sobre la societat. Perquè hi ha un moment que dius, és que ja no em crec res, senyors. I és una mica, des d'aquí, on neix l'impuls de MDR.
T'agafo un verb que has esmentat i te'l repregunto. En aquest sentit, en tot aquest sentit que ara ens deies, l'espectacle també és una provocació?
L'espectacle, més que una... No és una provocació. Nosaltres no volem provocar, no volem reivindicar i no volem moralitzar. Per això tenim una eina meravellosa, per això, que és el pallasso. Que és un individu que el que es posa ell és en una situació d'aixec, que se'n diu en francès, d'escacmat, que en una situació de trànsit, de dificultat, que de la que en sortirà com bonament podrà, si és que n'arriba a sortir.
El món del clau és ens ho deies també abans, és la infantilització absoluta, és a dir, és l'humor pur en essència, net?
Pot transitar, però transita per tot arreu. El clown és absolutament adult. O sigui, el pallasso és un personatge adult i crescut. El nen és el que ensenya al clown aquesta ingenuïtat i aquesta puresa. Però el pallasso és l'adult que ha de netejar-se de tot el que la societat i la vida li ha donat per rebregar tot això, anar a buscar aquelles pureses i poder-se enfrontar a les situacions. Però evidentment que el pallasso és un ésser adult amb totes les seves, diríem, raciocini, amb totes les seves condicions, que és capaç i vol abordar la situació de fragilitat, de deixar tot això a una banda per enfrontar-se al risc, que és l'ara del circ, també.
Parlàvem d'aquest espectacle de Los Galindos que s'ha estrenat aquest MDR, Mort de Riure, a la sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya. Mort de Riure, que és una farsa que, assegureu, pretén incomodar i divertir. I per això feia abans la referència a la provocació. Com es pot incomodar i divertir al mateix temps?
Bé, és una bona pregunta. Això, sobretot, veniu a veure MDR al Nacional, o el dia 8 d'octubre a la Garriga, o el dia 22, el dia 21 al Festival de Pallassos de Cornellà, o el dia 22 al Festival Entranyes a Sant Miquel d'Olot, o el dia 29 a Premià de Dalt, al Casal Ateneu Sant Jaume, que són les funcions que queden abans d'acabar la temporada. Si no, l'any que ve reprendrem temporada amb moltes ganes i molta il·lusió. Com és possible? Bueno, el que estem molt contents és d'haver-ho aconseguit. El propòsit d'aquest espectacle neix d'una pulsió que abans quasi hem arribat al lloc, no? Quan la Bet Garrell i jo ens trobem en procés de creació, estem buscant, i en un moment donat ens diem, bé, això que estem fent és això està adult. Udul és l'anterior creació, on els dos estem compartint pista amb una companya i un company, i el trànsit temporal de la vida d'uns acròbates encara no ha sigut suficient, no tenim prou de perspectiva com per recrear una cosa diferent allò anterior, i llavors estàvem buscant en un lloc similar, i diem, no és això el que ens interessa, no? I com a artistes de circ, nosaltres sempre hem partit de la tècnica del circ, de la nostra fisicalitat i corporalitat, que són les eines, diríem, en el circ i en el pallasso, també. I llavors ens trobem a front d'un exocac una mica, hòstia, què fem, no? Però hi ha una pulsió i diem, a veure, anem a cercar aquesta pulsió, què és? Què és el, de què volem parlar? Què ens passa? Llavors ens trobem enfront a una incomoditat, a una sensació d'injustícia aclaparadora en molts àmbits de la societat, a nivell local, a nivell mundial. Ens interpel·la una insatisfacció i una malaurança que dius, és que no pot ser que el mar s'estigui morint gent, és que no pot ser que hi hagi gent, polítics o ens socials, que estiguin a la presó per coses que no tenen cap mena de sentit.
Per tant, Marcel, sí que hi ha part de denúncia.
No, t'estic parlant de la pulsió. Vale. T'estic parlant de la pulsió. Amb la qual cosa, tot això ens incomoda. Llavors hi ha un moment que trobem un engranatge on diem, vale, que acaba, diríem, amb aquesta frase final, que és, MDR, el propòsit de MDR és posar en qüestió l'arbitrarietat de la justícia. Vale? Però...
Bons temps,
bueno, són els temps que corren. I llavors ens posem com a pautes algunes coses. I llavors és el que et deia abans, no volem reivindicar i no volem moralitzar, no volem una moralina. Llavors aquí és on el pallasso ens juga a favor i llavors ens posem a abordar aquest tema. Llavors la justícia, buah, això és molt ampli, és un tema absolutament, i com llavors la justícia, com s'aplica la justícia? Quina és la màxima pena de justícia? Vale? Llavors, vam entrar en un viatge on, jo ara no desvetllaré...
No, sisplau,
perquè
no l'hem d'anar a veure al TNC.
No volem desvetllar perquè forma part de la posada en escena i de la proposta de l'escriptura dramàtica, de l'espectacle. I llavors vam atacar, ens vam investigar, vam llegir, ens vam documentar i alhora vam buscar des de paràmetres més propers a nosaltres i finalment vam, vull dir, tot com un procés creatiu. On hem arribat? Hem arribat a un lloc on és el que us expliquem, diríem, en el programa demà o en els dossiers, on hi han tres personatges, el Rossinyol, el Melón i el Mardí.
Però deixa'm dir que són el Marcel Escolano, l'Anicet Leone i en Gabriel Agosti, no? Sí,
som un català, un francès i un italià, o sigui, som com un xiste. I com un acudit, perdó. I aquests tres tios es troben front a un exocac absolutament improbable. I llavors són tres pallassos. I llavors a partir d'aquí ells busquen una solució al seu problema i clar, com a pallassos ells busquen la solució, la millor de les solucions. I com a pallassos sovint s'equivoquen en la solució i rectifiquen o insisteixen i li donen la volta i del revés i ens estarem trobant en una situació de despropòsits on el riure és evident perquè és el que preteníem, a més.
Què significa per los Galindos en particular i pel món del circ en general que el TNC hagi apostat pel circ?
Bueno, significa que...
És on ja tocava?
Sí, ja ho havíem fet una mica, en certa manera. Ja ho havíem fet una mica. I sí, és on ja tocava. És un fet de normalitzar les coses i és un fet que, bueno, hi ha tres companyies de circ catalanes. Està molt bé. En podrien haver dos de catalanes i una estrangera. En podrien haver-hi les tres catalanes que hi han més una o dos estrangeres o tres, perquè clar, el circ, vull dir, està molt bé, estan passant coses al país, però és que fora estan passant coses molt interessants i teníem un festival trapeci que tenia una envergadura de projecció internacional que se n'ha anat a Norris, ha deixat de ser un aparador internacional per convertir-se en una fira estratègica més aviat d'àmbit local, amb la qual cosa se'n fa bastant incomprensible. Quan havia esdevingut un referent, o sigui, les companyies...
T'has emprenyat,
No estic emprenyat, senzillament aprofito que tinc un micròfon i una difusió per parlar de coses que, si no, la gent tampoc sap, no? I a vegades sembla que tot és molt bonic quan et donen un premi o quan estàs al Teatre Nacional. Bueno, estic al Teatre Nacional, doncs, bueno, està bé que hi sigui, m'alegra estar al Teatre Nacional. Però, jo què sé, hi ha altres opcions, no? O sigui, el que és interessant, jo penso, és pensar perquè aquest país moltes vegades tendeix a ja ho hem fet, ai que bé, veus, ja ho tenim. No, la feina és laboriosa, és en el temps, les fites no són úniques, la fita és la xarxa, és la interconnexió, és el pensar que no hi ha una escola de circ, sinó que hi ha moltes, que hi ha un teixit, que no hi ha un lloc que programa circ, sinó que es programa circ i s'aprofiten les estructures per fer-ho. I llavors, clar, quan em preguntes això, ja ho tocava, sí, estic content, sí, veig mancances, i tant que n'hi veig. Clar, ara de repent, jo mira, no sé si va ser la primera, quan es va fer el circ d'ara mateix al Mercat de les Flors, vaig dir, per favor, que el circ d'ara mateix no es converteixi en el que havia de ser el trapeci. Ara no carreguem al circ d'ara mateix la responsabilitat de ser l'aparador del circ a Catalunya, perquè és que ja hi havia el trapeci. Pues ara ja, pues molt bé, creixem, donem-ne més, perquè ara sembla que el circ d'ara mateix és l'únic, o si a temporada alta de repent programar alguna cosa, ara vindrà Joan Leguillard amb el circ ici, a temporada alta. James Thierry fa molt temps que no ve al Nacional. Circ Trotola no ha vingut mai. A Corea Acro han vingut a Catalunya. Tu saps la quantitat de circs francesos que hi ha, que estan fent coses absolutament guapes i que no venen?
És diferent el moment del circ que... O sigui, és diferent el moment que viu el circ mundialment que el que viu el circ català?
Bé, segur que sí, clar, segur que sí. Tampoc estic tant al cas del circ.
No, t'ho dic perquè m'estàs dient que a casa nostra hi ha coses, en podien haver més, però hi ha coses, però clar, vas pel panorama internacional i trobes coses meravelloses, no?
Bueno, trobes coses molt interessants. També trobes de tot. A tot arreu trobes de tot. El que passa que, clar, França és un dels llocs que hi ha una aposta més gran, hi ha moltes escoles, hi ha molts centres de formació, hi ha molts centres d'explotació, hi ha diferents pols circs repartits en el territori que es dediquen exclusivament al circ.
Hi ha més cultura de circ, per dir-ho així?
Molta més cultura de circ. Molta més cultura de circ. On vas a parar? Aquí encara, ara comencem això que deies, a entendre que hi ha un circ que pot estar als teatres, que pot estar ubicat en lloc. Fins ara el circ era un art menor, lúdic, de carpa i crispetes, que s'ha començat a reconèixer dins d'un àmbit familiar, de carrer, per tots els públics, però més aviat pensant en que els pares portaran a distreure els nens, cosa que nosaltres, que portem 30 anys fent espectacles per tots els públics, hem reivindicat que tots els públics, vol dir tots, perquè els grans i els vells i els nens riuen de coses diferents i gaudeixen de coses diferents, i hem treballat sempre per tots aquests, i justament ara, mira, hem fet un espectacle per majors de 12 anys.
Em parlaves de premis abans, clar, el 2021 Los Galindos rep el premi de la crítica millor espectacle de circ.
Sí,
Déu-n'hi-do.
Sí, també va rebre el Premi del Públic al TAC de Valladolid i el Premi Especial del Jurat als Premis Circòlica de Circ. I ahir vam recollir el Premi Teatre Barcelona per millor espectacle de circ. I bueno, doncs mira...
Ja sabré que no et fas il·lusió.
Són el premi el tens quan tens bolos, sobretot si tens bolos, la gent ve al bolo i la gent surt copsada, surt amb aquest sentiment que et diu, ostres, m'he rigut molt, però també m'he indignat, m'he patit, m'he incomodat. Dius, ostres, aquí el teu propòsit com a creador s'ha complert, perquè allò que tu volies ho has fet arribar al públic i a les persones, i aquest és l'autèntic premi. L'altre, evidentment, són reconeixements que quan tu guanyes un premi vol dir que n'hi ha 10 al darrere que no l'han guanyat. Saps què vull dir? Que vull dir que és, hi ha que relativitzar, diríem, no? Els premis, bueno, allà estan, faran la seva funció, però aquestes coses hi ha que relativitzar-les, perquè si no estem parlant dels països del 1, no? del cap visible de... No ens equivoquem.
És una cosa que també m'interessava molt, que és que el públic adult no riu de les mateixes coses que riuen els infants, per exemple, 12 anys amb aquest espectacle, amb aquest darrer espectacle, Mort de riure. Cada funció és diferent, en el sentit que a cada funció us trobeu que la gent riu o no de forma diferent, en coses diferents, en moments diferents?
Tot
és viu.
Tot espectacle d'arts en viu, en directe, cada funció és diferent. i és la màgia que té, i això és insubstituïble, i quan algú va pretendre que durant la pandèmia que l'espectacle online podria... No. I, o sigui, després... Sí, clar que passa això. Després, clar, dins dels espectacles saps que hi ha llocs on són bastant generalitzats, que la reacció serà comú. Però després, clar, pensa que en un espectacle en viu, i més en un espectacle de ballassos, passen coses que l'individu, l'intèrpret, és viu. I llavors... I el públic també és diferent. Llavors, a vegades hi han riures o hi han connexions de coses que són absolutament etèries del moment.
Mort de riure, la sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya. Qui no corre bola, aneu a buscar les entrades ja, perquè ja ens deia en Marcel Escolano, que ens acompanya aquesta tarda a la caravana, mai millor dit, a la caravana, veus? Que volen aquestes entrades, per tant, aneu a per elles ja. Per cert, és l'espectacle més diferent que heu fet mai?
És el més diferent de l'anterior i diferent de l'altre. Nosaltres sempre hem fet espectacles bastant diferents, però potser sí...
Per... No, gràcies per fastidiar-me avui l'entrevista del dia. No, digues.
Potser sí, perquè dins de determinades estètiques o formes és potser la primera vegada que abordem una temàtica tan potent i seriosa, quan nosaltres sempre havíem estat en un lloc, diríem, aparentment més amable, però alerta, perquè ser lliure i ser pallasso és molt revolucionari.
Ser pallasso és molt revolucionari, ell ho és, pallasso, cofundador de la companyia Los Galindos, director d'aquest MDR, Mort de Riure, i actor en escena que trobareu al Teatre Nacional, a la seva sala Tallers. Marcel Escolano, gràcies.
A vosaltres.
Ràdio Estel.